Sou coleccionistes? Bon vespre, amics, i benvinguts al programa 2133 del Crepuscle Encén Estels. Avui és dimecres 29 de maig i parlarem sobre col·leccionisme. D'aquí la frase, la pregunta inicial, que era si sou col·leccionistes. I els que ho sou, avui passareu gust d'escoltar l'entrevista que tindrem a la segona part del programa, ja que tenim com a convidat el senyor Jaume Boada. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Ell, entre altres coses, és president del Club de Col·leccionisme de Mallorca. Ens parlarà d'aquesta afició que fa anys que du, des dels 9 anys està col·leccionant monedes. Per tant, a la segona part parlarem de col·leccionisme. Però abans, com sempre, tindrem la secció, com cada dimecres, dels cometes, que en Joan Roca mos pot adelantar una mica de què va això.
Tu ets que pensen que és millor arribar, malament arribar tard, però arribar, o que has d'arribar quan toca?
Jo som molt puntual. Tenc, i de més me sap greu que la gent no ho sigui. Uh-huh. Som puntual. Tenc per puntual.
Jo he arribat d'hora, però pels pèls. Els pèls, avui són dia 29, però encara som el mes de maig.
No puc dir més. Hi ha dos dies més?
Sí, però vaja, n'hi ha 29 abans.
Venit i vamos todos.
No, bé, en part. Llamada que moment tot abans.
Venit i vamos todos. Bé, benvinguts al programa 1023 d'aquesta casa. Com diu en Bielvic, tenim dues vides crepusculars. L'actual, la que feim a Ona Mediterrània, porta 1023 vetlades intentant encendre els estels. Totes elles han estat produïdes per Ana Maria Moreno i des de fa un temps, tècnicament controlades per Joan Jiménez. Aquests pels-pels.
Pels-pels. Mira, és que jo avui dedico els cometes a la nostra dues Maries. Mes de maig, mes de Maria, mes de Maries. Mes de Maries. Per tant, Maries, gràcies per ser com sou i per ser-hi. Les dues. Bé, la qüestió és que tot ha començat fa molt de temps. A l'època grega i a l'època romana. Sí, els grecs veneraven Artemisa i els romans veneraven Flora, que eren les deeses un poc de la fecunditat, de la terra, de la natura, de la vegetació, de la florir, de la vida, en definitiva. Llavors, els cristians, de més tard, com en altres aspectes de la religió cristiana i les religions paganes anteriors, van dedicar-se a fagocitar aspectes del paganisme, fer-los propis, i facilitar la migració. Avui migrava amb la companyia de mòbil, en aquell temps migraven a religions. Per exemple, sempre s'ha dit, no ho sé, que el Nadal dels cristians coincideix en el solstici d'hivern, llavors la Pasqua de Resurrecció en la primavera, la consagració de la primavera, i doncs un poc el mateix. En el segle XVII, ja molt més tard, un poc a conseqüència de la inèrcia del Concili de Trento del segle anterior, se va decidir dedicar un mes sencer a Maria com a la Mare de Déu, com a idea de la fecunditat, de la vida, en definitiva, no que de la Mare de Jesús, que son pare no ho sabem, però la Mare era ella. I vaja, dedicar un mes sencer en aquesta icona del cristianisme, del catolicisme singularment. Per tant, mes de Maria, i el mes de Maria és el mes de maig, el mes que suposa els clímats de la primavera. El dia primer de maig era els clímats d'aquest esperit primaveral, regenerador, vital, en definitiva.
Ara faré de Joan Roca, el clímats.
Climatge. Ah, perfecte! M'ha agradat molt, gràcies. Ja veig que, bueno, en fi, això se diu...
Tens seguidors.
Crea tendències, Climatge.
Crea tendències.
Crea estil, que està creant estil.
M'agradaria que fos meva, aquesta, me la faré meva. Bé, doncs, i clar, si hem de començar músiques dedicades a Maria i sa música, evidentment hem de començar amb això.
The most beautiful sound I ever heard.
Maria,
Maria,
Maria.
All the beautiful sounds of the world in a single word.
Maria.
Just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing.
Sharks i Jets.
Saps que en Spielberg està preparant un remake? Me fa una mica de por.
Sí.
Me fa por.
Sí.
Me fa por. El fet que
perquè sigui un remake, Spielberg... perquè sigui en Spielberg? O...
No, el fet que sigui en Spielberg me fa menys por. Però...
Es veu que en Spielberg va veure Sharks i va dir... Mio!
Sí, sí. Mio. Sí, sí,
això són jo.
Això són jo. Però... No ho sé, no ho sé, no ho sé.
Tontro que no fa falta.
No.
Jo crec que és millor que no toqui.
Ha de fer falta fer una altra vegada Vèrtigo torna a fer Psicosis. No, 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 no té sentit. Se n'han fet, de Psicosis segur. De Vèrtigo no ho sé.
De totes maneres, s'ha de dir que en benefici de Spielberg o del qualsevol que ho intenti, per molt que sigui Spielberg, s'ha de ser valenta
molt
per
valent.
Afrontar una icona com aquesta. És un referent cultural, en definitiva. Bé, Amor sin barreres, perquè el mercat hispà va tenir molta veure amb aquesta pel·lícula. El musical primer, el musical és del 57, Leonard Bernstein és l'autor de la música, no de la trama, però
grandiosa
de la música.
Grandiosa música.
Grandiosa música, magnífica.
No, perquè la trama és en Shakespeare.
La trama és en Shakespeare, Romeu i Julieta, efectivament. I llavors, quatre anys després d'aquell èxit aclaparador, el 61, en Robert Wise, que és un director ben interessant, savi, un savi, un director savi.
Un any ha fet 100 anys.
Ahir. Sí, sí, sí. Autor de pel·lícules ben bones i molt diverses. És a dir, va tocar tecles molt diverses, des d'Ultimàtum a la Terra fins Vull viure. Per tant, és un director d'ample registre. Robert Wise va dirigir aquest musical emblemàtic amb una història de bo molt senzilla, però que tenia aquell component de Nova York, aquell component de les dues bandes, una de Porto Riquenys i una altra d'anglosaxons. Natalie Wood era la germana d'en Bernardo, era en Maria, i en Tony era el seu estimat.
Tony. Que no canten ells dos. La Rita Moreno sí que canta ella.
No, de fet, el que feia de Tony, el director, l'actor, el cantant era en Jim Brett, perquè l'actor era en Richard Beymer, i per això veu la posava un cantant professional, diguem-ne, un cantant de bona vegada. No, per molt bé que canti un actor, que canta molt bé. Tu comentaves, s'entén molt bé, amb una dicció molt professional. I de... Maria. Fenomenal, Maria. Bé, la segona és una Maria i alguna cosa més.
Semblava ser Maria nostra.
El segon tall no és tan conegut. Evidentment, no és tan conegut. Jo dic que no, gens conegut. És una Maria del Carmen. Te sona Pietro Mascagni?
Sí.
Evident. Cavalleria rusticana. A més, tu, Pietro, Mascagni, ben conegut, ben interessant. I doi, hi ha una versió espanyola, hi ha una cavalleria espanyola ambientada a Múrcia, un triangle amorós amb una Maria del Carmen i un pagès i un home on dobbés, un triangle amorós. Maria del Carmen, qui la va fer? Granados, Henri Granados, que la va estrenar el 1898, un any tràgic, i ets el especialista diuen que és la seva òpera més aconseguida. De fet, tampoc va fer massa producció en aquest sentit, però la seva òpera, i és curiós perquè Oyescas se va convertir en una òpera a partir d'una obra pianística, va passar a ser una òpera que li va costar la vida. Granados, indirectament. Aquesta no, aquesta és una òpera de descomençament, eh? amb un llibret d'un escriptor, en Josep Feliu i Codina, que era un escriptor català, realista, autor d'alguns llibrets de sarsueles, La Dolores, d'en Breton,
sí.
Aquest mateix escriptor i periodista va escriure aquesta petita narració que va inspirar Granados per fer aquesta Maria del Carmen, no massa coneguda, però diuen que interessant. Sentim un fragment. Cavalleria en final feliç, però, t'he de dir. Cavalleria no era un final feliç. Aquesta sí, final més amable. Després de la Maria per antonomàcia, Maria Seques, Maria de West Side Story, i d'aquesta Maria del Carmen, una Maria molt diferent, una Maria que té a veure amb Gaetano Donizetti, una òpera de Donizetti, que té a veure amb una Maria Estuarda, Maria Estuarda, que hem de recordar que va aspirar a ser reina d'Anglaterra, que va morir per intentar-ho, que s'ha d'enfrontar a la seva parenta Isabel Tudor, Isabel I. No confondre Maria Estuart amb la Maria Tudor, la famosa Bloody Mary, germanastra de Isabel I d'Anglaterra, d'Isabel Tudor. Aquesta Maria Estuarda va ser un poc posterior.
Isabel I era...
Filla d'Anna Bolena.
No, d'Anna Bolena, no?
Sí, d'Anna Bolena.
Però que no era filla d'en Catalina.
No, aquesta era na Maria Tudor.
De Maria Tudor.
Na Bloody Mary, per entendre-nos. S'esposa de Felip II.
Que va ser reina.
Que va ser reina durant 4 anys. Quan va morir Maria Tudor, s'esposa de Felip II, va regnar durant molts anys Isabel Tudor, Isabel I. I doncs, que era la seva gran rival va ser Maria Estuart, que era escocesa. I aquesta òpera de Donizetti no mostra la rivalitat entre Maria Estuart i Isabel Tudor. Hi ha un moment en què aquesta Maria Estuart li diu Isabel, d'una forma així molt despectiva, li diu fia impura di Bolena, que és sa mare, sa segona esposa d'Enric VIII va ser la mare d'Isabel Tudor. Sentim na Joix de Donato cantant això de fia impura di Bolena, diguem-li a la reina. Supos que per això li va costar el cap, perquè clar, tu dir-li una reina fia impura de qui sigui, de ta mare, t'ha de costar com a mínim el coll, com a mínim.
Di Bolena, parli tu di disonori, meretrice e degno cosciore, in te cada il mio rossore, profanato il sangue di fiume.
Meretrice,
arriba a dir, un moment determinat, al començament.
Lucía impura, lleva Meretrice. Imagina't tu quin poder has de tenir tu per, en el segle XVI, de dir una reina Meretrice a la cara, davant tota la cort. No és estrany que li deies en el coll. Eh? Ara, el quart tall t'interessarà especialment. Jo no vull dir que els anteriors no t'interessin, però aquest t'interessarà especialment perquè tocarem tema Baquià.
Maria Bàrbara.
Ah, la seva cosina, segona, cosina segona. Cosina segona, primera esposa i mare de Carl Felip Emanuel. Perquè Joan Sebastià va tenir la seva primera esposa 7. I llavors la Magdalena
13.
Era un home ben sexual, un homosexual,
homosexual.
En Joan Sebastià Bach. I doi, se diu que a la mort d'aquesta cosina segona, Maria...
I esposa.
Maria, vull dir, cosina i esposa, sospitosa. Una família molt endogàmica, la dels Bach. Però bueno, la cosina segona se podia, tenia permís per fer-ho. I doi, se diu que quan va morir, li va ser bastant greu, va morir, crec que va morir el 1720, encara li faltava Bach 30 anys per viure i per produir. Han dit que en termes musicals segurament la segona esposa va tenir més importància que no la primera, tot i que va ser, com he dit, la mare d'en Carl Felip Emanuel Bach, que ja és una aportació important a la història de la música. I doncs, quan va morir aquesta senyora, Joan Sebastià se va sentir molt trist i li va fer una partita per violí sol, el BBVB 1004, que és una espècie de tombó, dedicatòria a la mort d'aquesta primera esposa que sentirem ara mateix. Sabem molt més de la música que d'ell. És un personatge poc conegut, segurament per lo molt conegut d'aquesta seva producció, ara, avui en dia, que durant un temps va ser un poc oblidada. I doncs els autors especialistes apunten que efectivament aquesta obra, que és una obra coneguda del repertori de Bach, aquesta partita per violí sol, la va escriure per, com, no, anava a dir per celebrar, no és per celebrar, com a homenatge a la seva difunta esposa i cosina segona, Maria. Bé, i d'ahir ha arribat el moment. Si parlem de música, ja sé que la tendència a l'òpera sempre és bastant freqüent entre nosaltres. Parlant de música, parlant de Maria, no podem callar. Què hem de dir? No calles. No podem callar, hem de parlar. I si hi ha, efectivament, una Maria operística, és la Maria Callas. N'hi ha més, Llavors, volem qualcuna més. Però Maria Callas és Maria Callas. Maria Callas i un personatge que indiscutiblement associam Maria Callas a l'Escala de Milà i Maria Callas és Norma, aquella Norma meravellosa de Bellini, que era una òpera, a mi m'agrada molt, és una història truculenta, fantàstica, amb Polione impressionant, i aquella deessa no, però fia d'un líder gal i sacerdotesa que s'oposa als romans, però que s'enamora d'un romà, una història bellíssima, ben interessant.
Jo tenia un amic, en Guillem Quebré, autor, dramaturg i professor mallorquí, va morir fa molts anys, em deia que estava convençut de que la Noret d'Una, la deixa del geni grec, era perquè el pare Pollensí, en Castelló Vera, coneixia Norma.
Ai, podria ser, també.
Sí, també una sacerdotesa que s'enamora
del grec. Wagner li interessava molt aquesta òpera. Wagner admirava aquesta òpera.
Bueno, Wagner, quan dirigia Bellini, plorava.
És tema cèltic.
Sí, però jo no som incapaç de fer en ses veus el que fa aquest home.
És una òpera, a mi m'agrada molt aquesta òpera. I, no ho sé, perquè és una qüestió particular també. Bé, se diu que quan va deixar de cantar Norma a l'Escala, el públic de l'Escala, que és un públic molt particular, li va costar molt acceptar que qualcú cantés Norma en lloc d'Anna Maria Callas. Fins que passats uns certs anys va permetre, va acceptar i va aplaudir que una tal Montserrat Caballé s'atrevís a cantar, com feia Anna Maria Callas, aquesta Norma. Sentirem la versió original, sentirem Anna Maria Callas. Per tant, tots calladets sentint Maria Callas cantant aquest tema tan emblemàtic de l'òpera Norma. Si Maria Callas era la diva, que no casta, no massa casta, però la diva indiscutible del any central del segle XX en termes operístics, en el segle XIX, primera meitat del segle XIX, anys 20, en temps de Rossini, per exemple, la diva indiscutible de l'òpera, soprano també, era una altra Maria, molt menys coneguda per nosaltres ara, però Maria Malibran.
Malibran, la Malibran.
La Malibran, que era filla d'un espanyol, d'un sevillà, d'aquell famós, que mai me recordo, Vicente García, Manuel del Pópulo, Vicente García, que era mi personal de Rossini, i pas que Rossini va escriure la nostra de Figaro, el bebé de Sevilla, vull dir, el bebé de Sevilla, està un poc pensat perquè pogués cantar aquell home, que era un bon cantant, un tenor magnífic, un compositor, un mestre, un empresari, ben interessant, i pare de la Viardot, que també era una germana de Malibran, i de Malibran, que va ser una deessa de l'òpera per París. Va ser una cantant molt, molt famosa. Sentirem d'aquest no cantat per la Malibran, evidentment, perquè estem parlant ja de fa dos segles, però sentirem el seu paper. Rossina, el barber de Sevilla, el paper per la Malibran, Rosina, una voce poco fa, que és una àrea del repertori ben hermosa que evidentment hem de vincular a Maria Malibran. Thank you. se va dir que era Mari Dran va ser amant d'en Bellini. Pareia atractiva, Bellini Mari Dran. S'ha dit, eh? No, tampoc sabem molt bé si era així. No podem donar fa d'aquest tall erudit. Bé, següent tall. Si parlant de Maria i música, ja no òpera, tot que sí, és una òpera. Una òpera, però és un parèntesi dins d'una òpera, podríem dir. Clar, el tema de l'Ave Maria és un tema referencial. Hola, Maria. Ave Maria, com estàs? Hi ha moltíssimes Ave Maries en el repertori musical i n'hi ha una, que és un parèntesi, o una òpera molt famosa, que és una òpera, en principi, poc catòlica, perquè de Shakespeare, la trama argumental està basada en un drama de Shakespeare, que és Otelo, i Verdi va fer aquesta. I va incorporar aquest element, diguem-ne, litúrgico-catòlic, que és, pràcticament, quan ja s'està Desdemona despedint del món, falta poc perquè ell intueix que... I sap que, a pesar que en Otelo farà el que ha de fer, li demana a Maria que el perdoni. Sentim aquesta Ave Maria preciosa per mi. Ja per acabar el nostre homenatge avui, que és els darrers dies, el darrer dimecres del mes de maig, a totes les Maries del món, i sobretot a les nostres dues Maries principalment, no podem deixar de fer referència a una forma encoberta de dir Maria. Quantes catedrals del món no estan dedicades a Maria? Per començar, la nostra. I n'hi ha una que també, i que fa poc va patir molt, pobreta. En el seu nom no surt el nom de Maria, però Nostra Senyora, Notre Dame, París. I clar, si dèiem Notre Dame, París, i dèiem Víctor Hugo, i dèiem Charles Laughton, per exemple. Podríem dir Charles Laughton, i podríem dir Anthony Quinn, i podríem dir...
Walt Disney.
Walt Disney, però això són pel·lícules, perquè hi ha pel·lícules de personatges reals, com aquella famosa de l'any 39, d'en Dieterle, amb el Charles Laughton i na Molina O'Hara, que feia d'Esmeralda, o en Lon Chaney també va fer de Geperut, però clar, efectivament, com diu en Bia molt bé, Walt Disney. I Walt Disney té una música d'aquest musical és ben interessant, per altra banda, és una música de Alan Menken, que és un habitual de les pel·lícules recents de Disney, no de Pinocho, que va fer, per exemple, Aladdin, va fer Pocahontas, aquest mateix compositor. Sentirem el començament d'aquesta versió disneyana del tema Víctor Huguià de Geperut de Notre Dame, el començament que fa referència a les campanes de Notre Dame, de Bells of Notre Dame, d'aquest en versió original anglesa de Hunchback of Notre Dame.
Thank you.
casa. Maria és molt d'anys.
Idò, Maria és molt d'anys, tens raó. Fem una petita pausa i entram ja tot d'un en temps de conversa.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Cercant un pla cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluard. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
Cada dia es realitzen milers de compres a les botigues i supermercats de les nostres illes. Molts d'aquests residus els podríem estalviar, simplement fixant-nos en l'envasament del que comprem. Compra les fruites i verdures a pes i de temporada, amb presenaies, i evita les bosses de plàstic. Compra menjar, no residus. Redueix els teus residus. És un missatge de Tirme.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous a les 8 de l'hora baixa al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Pots obtenir més informació visitant el seu web cinemacat.cat. Vas de copes a visions.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Molta Barra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Molta Barra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
Ona clàssica a Ona Mediterrània. Cada dijous de 4:30 a 5. Amb en Jordi Vidal.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Seguim en aquesta segona part del programa, ho hem anunciat a la primera. Sou col·leccionistes, si ho sou, segurament sabreu coses que avui sortiran aquí a Rollo i passareu gust d'escoltar aquesta conversa, que avui han convidat a Jaume Boada. Senyor Boada, bon vespre.
Bon vespre.
Repetim, ell és el president del Club de Col·leccionisme de Mallorca, és un expert professional en filatèlica i numismàtica per la UNED. I a més, me fa gràcia, o m'ha sorprès, que des dels 9 anys és un col·leccionista de monedes. Això deu tenir que ser plena de joies, no?
No és el cas. Quan un és un infant, comença a col·leccionar unes coses, després a mesura que se va fent gran, va canviant una mica, se va desfent de lo que li interessa manco i va aconseguint altres peces que li interessen més, i així va evolucionant al llarg dels anys, és el que jo he fet. De totes formes, jo... Més que col·leccionista, que també ho som, me considero més Estudiós de la numismàtica, sí, és el que més me motiva actualment. La col·lecció, tinc una col·lecció, jo crec que modesta, dins el que és més centre la numismàtica, la medallística de les Illes Balears, però a mi el que realment m'apassiona és la investigació numismàtica, és veure, investigar el que hi ha darrere.
De fet, hi ha tota una sèrie de treballs que tindrem ocasió de parlar-ne, que ell ha publicat a l'Institut d'Estudis Catalans, a les revistes de sa Ljubljana, en fi, tota una sèrie de coses que ara aniran repassant. Però, com sempre, començam la conversa amb una mica de música. Vostè ha triat Where is Love, de Black Eyed Peas. Per què aquesta tria?
Però... Bé, és una cançó que m'agrada, aquest grup, i a més una cosa que m'atreu d'elles és que la lletra és bastant crítica amb el país, amb els Estats Units d'Amèrica, i arriba a titllar, per exemple, de terroristes a la CIA i el Ku Klux Klan, no? Entre altres coses. Vull dir, és una cançó amb missatge i m'agrada bastant.
Idò, un compassos d'aquesta música i començam ja després de l'entrevista. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA. The big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take control of your mind and meditate. I ara sí, ara sí. Entre els treballs que vostè ha publicat, hi ha un que a mi, perquè me toca una mica de prop, que és Les Pallofreres de Felanitx. Jo com a falanitxer m'agradaria molt saber què són aquestes pallofreres, que són pallofreres de Felanitx, i on estan, i de què parlam quan parlam de pallofreres.
La primera vegada que vaig sentir la paraula pallofera va ser de la boca d'un justament del rector de l'Aró, quan vaig anar a veure el primer motllo, que és aquesta pallofera, que ara explicaré què és. Ell me va dir que allò era una pallofera, que és un mot que no havia sentit mai. El que sí que coneixia era el que eren les pallofes, que eren unes peces monotiformes fetes d'aram molt primates, que se feien servir a Catalunya per remunerar els capellans, i que aquí a Mallorca s'han dit sempre ploms, els ploms eclesiàstics. Eren unes peces monotiformes que a Mallorca eren de plom, que se varen començar a fabricar a la seu de Mallorca en el segle XVI, el 1521, i de partir d'allà se varen començar a estendre a la resta de parròquies mallorquines, i jo he detectat usos fins i tot dins el segle XX. O sigui, aquestes peces duien l'emblema de la parròquia, en el cas dels pobles, aquest emblema coincideix amb l'emblema municipal, en el cas de Felanitx hi ha el copó i l'hòstia, i se feien servir per repartir, o sigui, en un moment donat dels oficis, dels oficis, de les misses que assistien els capellans, el bosser passava entre ells i repartia aquesta moneda a cada... una quantitat determinada d'aquesta moneda a cada capellà que existia en aquesta cerimònia. Els capellans l'anaven guardant, anaven acumulant aquestes peces, i a final de mes o dia 20 i busques de cada mes anaven a veure el bosser, l'arxiver, en aquest cas, perquè qui repartia era el bosser. L'arxiver era el que rebia aquestes peces, en el que anaven a veure, per canviar aquestes peces per el que ells deien doblers bons. Doblers bons eren doblers corrents, moneda mallorquina, i canviaven, li donaven un valor determinat a cada peça i calculaven, sumaven tot i entregaven en aquell capellà una quantitat de doblers equivalent a el que havia percebut.
I això ja se conserven, aquestes?
Se conserven, hi ha... Són peces que són conegudes, són peces que de tant en tant surten en el mercat i a subhastes. També n'hi ha una partida que són falses, s'han reproduït després a partir dels mollos que se conserven. També, com en el cas de Felanitx, en el cas de Felanitx hi ha una partida de motllos que són peces molt, molt interessants que se conserven a la parròquia, que haurien d'estar tal vegada més controlades, per lo que jo, la notícia que jo tenc, d'ençà que les vaig veure, crec que no estan degudament controlades, però no només Felanitx, hi ha altres parròquies que també tenen, jo crec, aquest problema. També s'hi han escrit alguns treballs, passa que jo estic fent des de fa uns 17 anys, estic fent una monografia sobre els ploms de tot Mallorca. He anat als arxius, a quasi tots els arxius parroquials que em varen fer, i a l'arxiu de la Seu i de Diocesà, i estic recopilant tota una sèrie d'informació que no se coneixia.
Hi ha molta afició en el col·leccionisme a Mallorca?
Jo crec que sí, n'hi ha bastant. Jo crec que de totes formes hi ha molts col·leccionistes que no se donen a conèixer. Jo crec que a Mallorca, així, una mica, així com som molts mallorquins, n'hi ha molts que no se guarden aquesta afició per ells mateixos, no la comparteixen amb els altres. N'hi ha altres que sí, que tots mos coneixem, molts altres que mos coneixem, saben que col·lecciona una altra i intercanviem informació, intercanviem a vegades peces. Però vaja, jo crec que lo interessant és això, es coneixes una mica i compartir tota aquesta afició.
A Girona, per exemple, es diu Menges de Matí, hi ha unes arcades d'allà, del centre de Girona, la gent que fa col·lecció va allà i es posa el que té sobrant.
Sí, a Girona hi ha una plaça que està, crec que és damunt el riu.
De vora el riu, exactament.
De vora el riu, sí, i una plaça. Aquí a Mallorca, històricament, hi va haver la plaça Major, hi va haver una trobada de filatèlics a la plaça Major, encara hi van alguns. La veritat, com dic, hi ha poc moviment social de col·leccionistes. Hi ha, crec que, molt de col·leccionistes, també hi ha molts que més que col·leccionistes s'acumulen i tampoc no s'interessen gaire per lo que col·leccionen.
Perquè un col·leccionista ha d'anar detallant, ha de fer una fitxa de cada peça que té.
Bueno, això és una cosa molt personal, o sigui, cadascú fa com troba que ho ha de fer. Lo ideal, evidentment, és, si tu tens una col·lecció, es col·lecciona amb un cert criteri, no acumular de tot, sinó anar, tal vegada especialitzar-te en una o diverses coses i anar entrant-te de lo que és que el que tens entre mans i si pots recopilar la informació i fer fitxes molt millor, no?
Sí, ja sé que me diràs que, clar, depèn de cadascú, la seva sensibilitat, en aquest sentit no hi ha ningú igual, però quina paraula creus que se vincula més a la idea de col·leccionisme? La idea de la paraula posseir, conèixer o mostrar a les altres el que tens?
És una bona pregunta. Jo crec que aquestes tres coses se poden conjugar perfectament i el que passa és que hi ha molts col·leccionistes que li donen més importància al simple posseir. No? Això és una cosa molt, també molt personal, depèn dels col·leccionistes, el simple posseir. Hi ha molts que només volen peces, acumulen peces, i jo crec que una mica un mínim de curiositat per lo que tens, has de tenir. I jo crec que també no estaria més que també és un mínim interès per compartir el que tens, també hi ha de ser, no? Això és el meu punt de vista, però vull dir, hi ha tantes formes de col·leccionar com col·leccionista, se pot dir.
I qui és que posa a preu una peça? Dius, ara aquesta moneda s'ha venut per una moneda de Cristóbal Colón, o que sigui, no ho sé. S'ha venut per tal?
Això ho posa al mercat.
Això ho posa al mercat?
Sí, vull dir, la gent...
Subhastes o...?
Sí, vendes, subhastes, aproximacions a peces similars. Això és una cosa molt, molt flexible, molt, molt relativa, lo del preu.
Vostè ha dit en el principi que de vegades se desfà de coses perquè la col·lecció hi ha uns altres...
Sí, bé, tots molts de col·leccionistes anem acumulant coses que no... que ens interessen de forma tangencial o que tal vegada adquirim per impuls o hem adquirit en altres temps i ara ens han deixat d'interessar. Aleshores, aquestes peces te serveixen per... per bescanviar-les per unes altres o per vendre-les, fer una venda, que tampoc no solen ser vendes importants, per poder finançar el que vols comprar, lo que se compra de lo que realment t'interessa.
S'ha incorporat en aquesta taula d'en Tomé Borell. Bon vespre.
Bon vespre. Sí, és que jo ara pensava en termes de col·leccionisme filatèlic, no? Perquè molts varen començar una col·lecció de segells en el seu moment. Perquè a lo millor també era una època que no hi havia tantes diversions o entreteniments per als lots, i jo crec que era lo típic, no? Te duien cartes, tal. Jo arribava a fer una col·lecció, llavors, quan ja me feia tanta il·lusió aquell segell, llavors resultava que deien, no, però com més nets millor, que no estiguin matats, diguem, i llavors sortien aquelles sèries de països que supos que ara no sé si ho continuen fent, Guinea Equatorial, això, que eren uns segells fantàstics, enormes, segurament impresos aquí a Europa. Això continua sent, és a dir, hi ha països que tenen com un, no sé com dir-ho, com una indústria d'això.
Sí, sempre hi ha hagut països que...
Que són segells, vull dir, que no circulen,
sí,
no han circulat.
Sí, feien o metien suposadament segells que realment eren més cromos que segells.
Sí.
I
a tot
tenen,
color i...
Sí, eren molt vistosos,
jo
però realment
d'Olimpiades i
sí, Olimpiades no? I sèries d'animals i sèries sí. De personatges. Realment aquestes peces tenen poc interès.
I més aviat, jo diria, ara jo recordo quan jo tenia 8, 9, 10 anys, sí que jo considero que aprenies molt, perquè hi havia sèries de castells, sèries de personatges històrics, i a mi m'agradava molt acumular tot això. Però, clar, ara jo estic pensant, el món ha canviat i ara ja no hi ha... Bé, hi ha cartes, però molt poques cartes... Vull dir, hi ha més correus electrònics que cartes, no? Per tant, hi arribarà un dia en què desapareixeran aquests segells habituals que coneixem?
La veritat és que la reducció de l'ús de segells de cartes ha fet que no hi hagi motivació de la gent jove, que realment són els que donen continuïtat al col·leccionisme, a introduir-se en el col·leccionisme, en aquest cas, de segells. De totes formes, jo crec que la filatèlia, concretament, està a mores baixes, això ho sap tothom, però això no lleva que no continua havent col·leccionistes.
Bé, vull dir, perdó, la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre en continua fent sèries...
En continua fent, per lo que jo sé, clar, la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, Correus, realment ho fa per encàrrec de Correus.
Sí.
Si Correus no... En lloc de facilitar-te el fet de franquejar les cartes amb segells, el que fas directament posar-te una etiqueta adhesiva, no motiva gaire perquè hi hagi nous col·leccionistes.
I això deu passar a altres països, també.
Això passa a altres països, però no tot. Hi ha països que tenen polítiques diferents en aquest sentit. De totes formes, col·leccionisme crec que ha estat i ha de seguir sent una font de cultura molt important. El tema està que hi hagi gent jove que s'introdueixi en el col·leccionisme. Això és lo realment difícil perquè actualment hi ha moltíssimes altres distraccions.
I si desapareixen els segells moderns, per entendre'ns, sí que quedarà el col·leccionisme de tot l'antic. Vull dir, per ventura, coses que en el seu moment no tenien molt de valor, supos que és un tema d'oferta i demanda. Si no hi ha tant de segells en el mercat, en el final recuperarà...
Passa que hi ha molta gent, molt col·leccionistes que no, de filatèlia, que no col·leccionen només segells, sinó que a més col·leccionen o sobres franquejats, prefilatèlia, la tèlia, o història postal, vull dir, hi ha tot un ventall
d'opcions.
La pregunta que jo volia fer, fins quin punt existeix especulació en el món del col·leccionisme? Vull dir, i corregim si estic equivocat, els euros del Vaticà diuen que se cotitzen d'una forma bàrbara. Qui adquireix un d'aquests euros és un especulador o és un col·leccionista?
És que adquireix aquest, vaja, meu punt de vista, aquests euros en els preus que se'n demanen, és un capritxós. Però, vaja, i és que les ven sol ser un especulador. Però això és com tota l'oferta i demanda, hi ha gent que especula, evidentment, això ho ha fet molta gent, crec que és legítim, una altra cosa, després ja, que t'adonin els preus que en demanes. El col·leccionisme... L'especulació amb el col·leccionisme s'ha fet sempre i crec que tampoc no és que sigui una acció, diguem, dolenta, no, passa que hi ha uns límits que després la gent ha de baixar preus, també.
I col·leccionar va inefectiblement lligat a antiguitat?
No necessàriament, hi ha coses recents que són valuoses per lo rares que puguin ser.
Sona de fons el segon tema musical que ha triat ell, que és Lenny Kravitz. Sentim un compassos i seguim amb aquesta conversa. Deixant de fons aquest tema, per què ha triat Lenny Kravitz i aquest tema en concret?
És un... Lenny Kravitz és un cantant que vaig començar a descobrir als anys 90 quan vaig anar a viure a Londres, i allà l'apartament on jo vivia sonava bastant amb els companys, i mira, me dur aquests records, allà vaig conèixer la meva dona, i mira, va ser... És una mica d'un record que tenc.
Una pregunta que li volia fer és clar, quan varen passar de pessetes a euros, molta gent deia, hem de guardar les pessetes, hem de guardar unes pessetes, perquè d'aquí uns anys això valdrà una fortuna. Això supos que és una llegenda urbana. Que els hi deim a aquesta gent que va guardar el millor pessetes i pessetes? O duros, o monedes?
Que si són les darreres que les vagi canviant es van d'Espanya, i si no, que les guardi com a record.
Però no tindran un valor.
No, vull dir, les pessetes, llevat d'unes poquíssimes excepcions, són peces molt corrents, se'n van fer milions i no tindran mai un valor, vull dir, considerable ni gaire perceptible.
I per lo que dèiem de l'oferta i demanda, hi ha programes de televisió, televisions temàtiques d'aquestes, que veus llocs on la gent va empenyorar algun element, alguna cosa... I realment, clar, ja als Estats Units veus que moltes vegades el món del col·leccionisme hi ha també un món de, diguem, de la falsificació, no? I aquella frase de parece falso ric, això que després fan fent molt de memes i tot allò, no? Realment, clar, hi ha tot aquest món, diguem, alternatiu a lo que és col·leccionisme real?
Sí, evidentment, allà on se mouen una certa quantitat de bé, sempre hi ha falsificacions. Per això és important que la gent que col·lecciona s'informi, estudiï realment el que col·lecciona, faci consultes, perquè no l'enganin. Enganar, mos han enganat a tots. Mm. Realment, tots, qualque tenim qualque experiència en aquest sentit, no?
Però conservar una peça d'aquestes falsa també a vegades té bueno, seu
també
interès,
hem de distingir entre falsificacions d'època, per exemple, ja em vaig a la far de la numismàtica, falsificacions d'època o falsificacions d'articles de col·lecció. Mm. Una cosa és una moneda que se va ser falsificar en la seva època per circular com a moneda autèntica.
Clar. Igual té més valor que una autèntica,
fins i tot. Aquesta té un interès, pot tenir més valor que una autèntica o el mateix, però que sí, té interès com a part de la història monetària d'aquella moneda, d'aquella tipologia, i després hi ha les reproduccions modernes que realment no són falsificacions estrictament, sinó més bé reproduccions que cerquen enganar el col·leccionista. Aleshores, són dues coses diferents i per això el col·leccionista convé que estigui ben informat i estigui en contacte amb altres col·leccionistes per poder tenir, no sé, criteri. Uh-huh.
De totes formes, el que dona més valor a una peça és l'anomalia, suposo, no? El fet de ser un cas excepcional per... o serró, fins i tot.
No necessàriament serró.
Serró no, l'anomalia, la singularitat.
L'escassetat o abundància d'aquesta peça. Generalment és això. Després l'estat de conservació també té molt
que m'ha xocat sempre el que comentava serró. És a dir, dins una sèrie de segells,
és una anomalia que fa que potser n'hi ha pocs.
Imagina un segell d'un franco que sortís cada franco en revés, tindria un valor únic.
Això és molt relatiu, depèn de serró, depèn de la demanda que tingui aquell erró. És una cosa molt relativa. Hi ha un segell als Estats Units que és un segell de fa millor 100 anys, que és d'un avió que està invertit respecte de la vorera i allà val milions, no? Però aquí a lo millor aquella raó no arribaria tant. O sigui, també depèn una mica del nivell d'aquest aquest àmbit del col·leccionisme en el país.
Perquè jo, un món com el nostre, en què la gent que és jove, sobretot, més que posseir, ser qui en consumir, ho dic com a llegidor de llibres o comprador de CDs o de discs, clar, avui en dia no, els joves no compren ni llibres ni compren música física, la consumeixen. Això deu ser una dificultat pel col·leccionisme. Entre aquests joves el que volen és posseir, no posseir, sinó consumir.
Bé, jo distingiria això que dius, o sigui, jo crec que té poc a veure el col·leccionisme amb el consumir. El col·leccionisme és tenir una peça que a tu te reporta una satisfacció perquè forma part de lo que a tu t'interessa i té un lloc a lo que ja tens a casa teva. Consumir és un... el col·leccionisme té més de personal, no? de material, de tenir una cosa teva que has cercat amb el teu esforç, i consumir és, bueno, és anar acumulant i en el cas de la música ser indiferent si tens un CD o tens un MP3.
Parlant de música, sona ja de fons Queen, que vostè ha triat per acomiadar aquesta conversa. En Biel deu estar content.
Feliç.
És una peça que no és de...
No és ni d'en May ni d'en Mercury, és d'en John Deacon, és baixista.
I doncs, mentre sona aquesta música, li farem la pregunta que feim a tots els nostres convidats, la darrera pregunta, que és: mos doni una recomanació per viure millor.
Jo el que crec que és que cada un ha de fer allò que l'apassiona. Trobar alguna cosa que l'apassioni i fer-la amb indiferència de lo que s'interessa o no interessa a la gent.
Això per un col·leccionista està molt bé, aquesta...
Més que com a col·leccionista, parlo des del punt de vista d'investigador de numismàtic.
Un altre dia haurà de venir, perquè les seves traduccions i els seus escrits de traducció d'anglès, història de l'aviació, per exemple, a Mallorca...
Bueno, això va ser uns noms just abstracts.
Bé,
perquè, però... Va ser llibres de viatgers.
De viatgers, també?
De viatgers, això va ser el que vaig traduir.
Tot això és interessant, ho haurem de convidar un altre dia perquè vengui.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Amics, demà tornem, demà és dijous, i tornarem, perquè és el darrer dijous de mes, amb una tertúlia sobre solidaritat en femení. Gràcies a en Tomeu, a en Joan i a en Vic, i des d'aquí una abraçada a en Maria Antic, que ni ahir ni avui no ha pogut venir en els programes. Gràcies per escoltar-nos i per ser-hi. Bona nit.